Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia i bon any en aquest programa de començament del 2005 de la Veu de Navàs, Ciència a l'abast de tothom. Avui ho lligarem amb les tradicions del naixement de Jesús per aquestes dates, els pessebres, l'adoració dels reis, però hi afegirem, com sempre, algunes pinzellades sobre el que diu la ciència del començament de la vida sobre la Terra. El programa l'hem titulat Realitat i tradicions del Nadal. Anem als inicis. Podríem dir que al principi l'univers, on situem totes les galàxies, les estrelles, els planetes i la Terra, era d'una mida infinitament petita, estava molt concentrat i es trobava una temperatura al revés, infinitament molt alta. Segons les investigacions de la NASA, que fa un parell d'anys van donar llum en tot el tema del principi del naixement de la, diguem, de l'univers, ells diuen que fa 13.000 milions d'anys que hi va haver la primera gran explosió, el que coneixem i n'hem sentit a parlar moltes vegades del Big Bang, 13.000 milions d'anys. Això va donar origen a l'univers, i des de llavors l'univers s'ha anat expandint, com podríem dir, s'ha anat eixamplant de forma constant. Al començament sembla que hi havia una gran nebulosa, fum, gasos, alguns gasos com hidrogen i heli, i fa 5.000 milions d'anys, penseu que ja han passat de 13.000 a 5.000, aquesta immensa broma de gasos i de petits fragments de roques també, es va començar a contreure per influència de la gravetat al girar. Girava cada cop més de pressa, i conforme es contreia, s'aplastava com un disc, i així ens anaven formant petits nuclis que donaven lloc als planetes, i en aquest centre del nucli es va formar el Sol, un de molt més dens que els altres. De planetes ho sabem, se'n van formar 9. Llavors també es van formar nombrosos cossos estel·lars i es va anar refredant i solidificant primer el ferro i el níquel que hi havia a l'interior d'aquests planetes i més tard doncs, d'altres zones rocoses que hi ha en molts d'ells. Per tant, hauríem de situar l'univers, al començament de tot, fa uns 13.000 milions d'anys. El Sol, el que acabem de dir, es va formar fa uns 5.000 milions d'anys, més o menys. I la Terra quan? Doncs molt aviat de llavors, diguem. La Terra pot portar 100, com més o menys la coneixem ara, 4.500 milions d'anys, i ja ho sabem, l'impressionant calor que hi havia al seu interior es va anar refredant, es van anar precipitant elements, diguem, de roques més densos, el ferro i el níquel es va quedar en el nucli de la Terra i que encara hi és, i llavors es van formar aquelles tres grans capes que hem sentit a parlar moltes vegades. L'escorça, que són els 70 quilòmetres de sobre de la Terra, el mantell, que és fins a uns 3.000 quilòmetres de profunditat, més o menys, i el nucli de la Terra, si féssim un forat, al centre, el trobaríem a 3.500 quilòmetres, i que allà està format per això que dèiem, sobretot ferro fos i níquel. I els primers animals i la primera vida quan va aparèixer? Doncs sembla que va aparèixer fa uns 500 milions d'anys. És clar que hi ha cèl·lules, no són ja animals encara, sinó petites cèl·lules que poden portar 1.500 milions d'anys, milions d'anys. Aquestes són unicel·lulars, allò, petits cucs, ameves i altres organismes d'aquests. Després van començar a aparèixer els vertebrats, ja amb una mica d'esquelet, els peixos, els amfibis, les granotes, els rèptils, les aus i els primers mamífers. Ja sabem que els dinosaures es van extingir fa ara 65 milions d'anys. I l'home, nosaltres, quan vam aparèixer? Doncs vam aparèixer ara fa uns 10 milions d'anys. Ja veieu que parlem tot de xifres grosses, però des del començament de l'univers fins ara, doncs Déu-n'hi-do el temps que hem recorregut i nosaltres fa 4 dies que hi som, fa 10 milions d'anys. Els primers homínids, que se'n van dir, van començar a caminar sobre dues cames. Fins llavors anaven doncs, arrossegant-se quatre potes. I això els va permetre tenir les mans lliures que, d'aquesta manera, utilitzaven ja algun tipus d'eines i això doncs, ho situem en fa 10 milions d'anys, més o menys. Però l'evolució de l'home ha estat molt lenta en aquests 10 milions d'anys. Primer va ser l'home sapiens. Perdó, l'home habilis, això és el primer de tots. Després va venir l'home erectus, més dret, que porta un milió i mig d'anys més o menys. Després l'home de Neandertal, fa uns 300.000 anys, i fins a arribar a l'home que en diem sapiens, que és el que s'assembla més a nosaltres, té un cervell molt igual al nostre, de qui en procedim tots nosaltres, i aquest porta 50.000 anys entre nosaltres.
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que l'apreto tant records, ara que s'obren les paraules, ara que el vent bufa tan fort, falta veure't ni tan sols parlar per saber que estàs al meu costat. És Nadal al meu cor quan somrius content de veure, quan la nit es fa més freda, quan t'abraces al meu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encens amb el somriure quan em parles amb el cor.
Continuem escoltant el programa de la veu de Navàs, Ciència a l'abast de tothom. En aquestes dates conviden a reflexionar sobre com deu haver estat l'aparició de la vida sobre la Terra, o on situem Déu, què hi ha de realitat i de tradició. Per això l'hem titulat el programa Realitat i tradicions del Nadal. Hem dit en la primera part d'aquest programa que la Terra porta 4.500 milions d'anys, més o menys, l'home en porta, podríem dir-ne, 10 milions, però l'home sapiens sapiens, el més semblant a nosaltres, poc més de 50.000 anys. I tot això de la vida, com deu haver aparegut? Escolteu, jo tampoc ho aclariré perquè tampoc ho sabem. Però hi ha un experiment que es va fer ara fa uns 50 anys de Harold Urey i de Miller, Urey i Miller, el desembre de l'any 52 van fer l'experiment, aquests dos americans. Per tant, ja porta 50 i pico d'anys que es coneix el que van fer ells. I fixeu-vos, van omplir un tipus de recipient de vidre, uns elements, unes substàncies químiques, per provar si podien aparèixer els productes de què estem formats nosaltres. Allà dintre, en aquesta, diguem, ampolla de vidre, hi van posar-hi metà, hi van posar-hi hidrogen, hi van posar amoníac, hi van posar-hi aigua, i ho van tancar hermèticament. Llavors van provocar unes descargues elèctriques molt potentes, van posar uns electrodes allà, uns fils elèctrics, i durant una setmana van veure què passava. I els va sorprendre de que van aparèixer aminoàcids, o sigui, es van barrejar tots aquests productes que diem, de metà, d'hidrogen, d'amoníac, i van aparèixer, al cap d'una setmana, amb descargues elèctriques importants, substàncies orgàniques, com són aminoàcids, que és l'inici de les proteïnes que donen la vida. Ja sabem que el nostre cos està format per això, per proteïnes, que són, diguem, l'aliment del nostre cos, per sucres, que són el que li dona l'energia, i per greixos, que d'alguna manera els dona la protecció. Tots van aconseguir formar de productes molt senzills, de matèries molt elementals, proteïnes com les que tenim nosaltres. Cal dir que molts experiments posteriors han intentat anar més lluny, però fins ara mai s'ha aconseguit reproduir al laboratori el naixement de la vida, pròpiament. Mai s'ha produït vida al laboratori, però el que sí que s'han produït són els compostos que té el cos humà i el cos dels animals, el cos dels vegetals, i que també fa uns anys que semblava impossible. Fixeu-vos, fa uns anys hi havia el que se'n deia la teoria de la força vital, amb això d'anar descobrint quan va aparèixer la vida. Doncs a l'antiguitat classificaven els compostos que coneixien, eren molt rudimentaris encara, per l'origen que tenien, i deien que hi havia productes minerals, la sal, els sulfats, els carbonats, que hi havia productes vegetals, que els donaven els vegetals, sucre, algun alcohol, algun àcid cítric de la llimona, per exemple, l'àcid acètic del vinagre, o bé alguns que els donaven productes que en deien animals, com l'àcid fòrmic que ve de la formiga, o bé la urea, que ve de l'orina dels animals, o l'àcid làctic que ve de la llet, o la glicerina que ve doncs, a partir d'olis i greixos. Per tant, la classificació del que coneixien al món era productes minerals, totalment sals, podríem dir-ne, productes que duraven els vegetals i productes que duraven els animals. Fins l'any 1840, per tant fa 170 anys més o menys, es creia que mai seria possible crear al laboratori un compost que el produïa un animal o vegetal. Per tant, tots aquests productes que hem dit que eren dels animals, per exemple la glicerina o l'àcid làctic de la llet o la urea, mai es podria aconseguir fabricar-lo en un laboratori. Per què? Perquè deien que necessitava una força superior que la donava el creador, en mayúscules, que era una força vital i que sense aquesta no es podria produir. Per tant, semblava que el creador, Déu, havia dotat d'una força especial, que en deien força vital, a les llavors, als ous, tal, per poder-ne néixer, doncs, futurs deixembles. Això era l'origen dels éssers vius. Però aquesta teoria se'n va anar per terra. L'any 45, 1845, doncs mira, ara fa 70 anys, no? No, o 60, 60 anys, Kolbe va sintetitzar, aquest investigador alemany crec que era, va sintetitzar al seu laboratori àcid acètic, vinagre, per tant un producte que fins llavors semblava que era només produït pel vi quan es tornava agre, i ell el va fabricar al laboratori. Però més sorprenent encara, 3 anys més tard, el 1848, un tal Liebig va sintetitzar urea, orina, al laboratori. Caram, això va tirar per terra tota la teoria de la força vital. No solament els productes que ja l'home sabia fabricar, sinó aquests que deia que fabricarien només els animals i només les plantes perquè necessitaven una força vital, ja es podien fer al laboratori. Ja dic, aquest Liebig va sintetitzar precisament urea, orina, l'any 1848 al laboratori. Aquest Liebig és curiós, després va donar nom a aquestes sopes ràpides, que hi havia les sopes Liebig, encara potser existeix la marca, doncs volguem dir que eren productes sintètics que doncs, es podien fer doncs, d'alguna manera senzilla en un laboratori amb productes químics i per tant ell ho va fer en el cas de l'orina, però que també es podrien fer doncs, sopes, diguem, de les que coneixíem que sempre s'havien de fer a casa amb altres components, no? No cal dir que aquests descobriments, aquests productes que es podien fabricar, van fer un salt espectacular a tot el que ara coneixem. La química va passar de conèixer uns 50.000 compostos, més o menys, que llavors s'utilitzaven, a ara que n'hi ha més de 4 milions de coneguts. I sobretot va donar lloc a el que se'n diu ara la química orgànica. Va donar lloc a conèixer derivats del petroli, a fabricar també derivats del petroli o alcohols, o sucres, o proteïnes, o detergents, o colorants, o medicaments doncs, farmacèutics o veterinaris, o hormones, o vitamines, o plàstics. Per tant, tot aquest món que ara ens és familiar, que el tenim pràcticament a casa, porta poc més de 60 anys i tot degut a les investigacions d'aquest Liebig que va fabricar orina a casa seva, al laboratori de casa seva. Escolteu, passem una mica de les realitats, que fins aquí estem dient el que és científic, el que és veritat, una mica les especulacions. Per exemple, aquest investigador tan important que encara és viu, el Hawkins, Steve Hawkins, que va néixer doncs, l'any 42 a Oxford, que és catedràtic de la càtedra que havia tingut el Newton, a Oxford, a Anglaterra, i que ara té 63 anys, és paralític, és invàlid, amb una malaltia doncs, molt greu, ell deia que si volem imaginar que Déu existeix, el podem trobar a tot arreu. Per tant, fins i tot es ficava un científic, un investigador d'aquests, amb què Déu també el podíem trobar en la ciència. El Big Bang, ell diu que no té cap raó de ser si algú no el creés abans. És una gran explosió, ho hem dit, de fa 13.000 milions d'anys, on el material condensat de l'univers va començar a expandir-se. Aquesta frase de que Déu podria ser aquí li va portar moltes crítiques a l'Església Catòlica, però finalment va acceptar el model del Big Bang l'any 1951, fa ara 50 anys, i va dir que l'origen de la gran explosió de l'univers, allò que creiem ara, que és com va començar, no contradeia en absolut la Bíblia, i això ho deia la mateixa Església Catòlica, ja que Déu havia creat el Big Bang. Joan Pau II, papa d'ara, va manifestar l'any 1981, fa molt poc, davant de Hawkins, precisament, que el va anar a visitar, en una conferència que hi havia de savis, doncs Joan Pau II deia que l'origen del temps és un tema religiós i no científic, i que estudiessin bé l'evolució de l'univers després de la gran explosió, després, perquè el Big Bang, el naixement, no el toquessin, ja que el moment d'aquesta creació era diví i que per tant també era obra de Déu. O sigui, fins i tot el Sant Pare d'ara, força clàssic amb les seves manifestacions, va dir que el Big Bang, la gran explosió, era una cosa que podia ser obra, diguem-ne, de Déu, i que, per tant, que investiguessin a partir d'allà, però que allò no ho toquessin. Per tant, podríem dir que la mateixa Iglesia reconeix que el Big Bang és que té com a fet l'inici de l'univers. I ara passem una mica d'aquestes paraules de Hawkins a la interpretació una mica de Jesús, també, ja que aquestes dates és ben actual, i precisament aquí hi ha coses que tenim doncs, de fa molt temps conegudes, però d'altres que aquests dies la revista Sapiens, precisament la revista Sapiens d'aquest mes de gener 2005, parla dels enigmes de Jesús, i ho treu d'un llibre que es diu Jesús, un perfil biogràfic, que és del teòleg català Armand Puig, i que l'ha editat la llibreria Proa l'any 2004. Doncs fixeu-se, referències amb tot el tema de com s'interpreta la data en què va néixer Jesús i quan va aparèixer i tal, podríem situar-ho en que l'any 1991, per tant fa 15 anys, uns i colla d'investigadors de Cambridge, d'Inglaterra, van revelar en uns estudis, que van publicar en un article molt important, que Jesús, hauria nascut a la primavera i no a final d'any, com tradicionalment ho venim celebrant. És més, aquests investigadors, després de consultar molts manuscrits i moltes, diguem-ne, bueno, la Bíblia i els llibres de l'Antic Testament, situaven el naixement de Jesucrist entre el 13 i el 27 d'abril de l'any 5 abans de Crist. Per tant, hauria nascut 5 anys abans del que solem tenir referències, i no a l'hivern, sinó a la primavera. Es basaven, sobretot, en estudis sobre els mags, sobre l'estrella, i deien que el naixement de Jesús va ser a la primavera, perquè això encaixava perfectament amb els evangelis de Lucas, de Sant Lluc, que mencionava que els pastors amb els ramats estaven al camp, cosa que no passava a l'hivern, sinó que estaven tancats. Aquest estudiós anglès de la Universitat de Cambridge, que es diu Colin Humphrey, es basava en una anàlisi dels evangelis i ho confrontava amb dades històriques, amb dades meteorològiques i amb dades també astronòmiques. Si Jesús va néixer, i sembla que sí, en el reinat d'Herodes, aquest va morir, Herodes, l'any 4 abans de la nostra era, i per tant de cap manera podia haver nascut Jesús al cap d'un any. L'error es deu a la confecció d'un calendari que va fer un monjo i que doncs, es va equivocar i ho va situar-ho malament. Sembla que es va equivocar d'aquests 5 anys, per tant Jesús hauria nascut 5 anys abans, i més tard, quan van reformar els calendaris, doncs, ho van deixar igual i ho van situar des de l'any 1582, en què Jesús havia nascut el dia 25 de desembre. També, segons el professor d'Anglaterra, de la Universitat d'Oxford, un tal Robin Lane Fox, Jesús no va morir, com diuen ara, com sempre s'ha conegut, als 33 anys, sinó que va morir als 36 anys. Concretament va morir un divendres 30 de març. Igualment, aquest investigador de la Universitat d'Oxford diu que no era fill únic Jesús, no era el fill únic que tenien Josep i Maria, sinó que Josep havia estat casat abans ja, tenia altres fills, i al morir la seva dona es va tornar a casar amb Maria, i llavors va néixer Jesús. Per tant, Jesús és el germà petit d'una família molt nombrosa, almenys 9 membres, en la qual Maria, la seva mare, es feia càrrec dels fills de la primera esposa que havia tingut Josep. I ja us dic, hem dit abans, que si voleu abundar en això, podeu llegir la revista Sapiens d'aquest mes de gener, o bé el llibre Jesús, un perfil biogràfic, d'Armand Puig, que l'ha editat Proa l'any 2004. I l'estrella de Belém era una estrella? Doncs sembla que els mags van iniciar les seves activitats entorn de l'any 5 o 6 abans de Crist, a Pèrsia, on hi ha ara l'Iran, podríem dir, i que es van anar desplaçant aquests mags cap a Babilònia. que avui és l'Iraq. Per tant, van marxar de l'Iran cap a l'Iraq. Països prou conflictius en aquesta època. I que en el temps de Crist es van moure cap a Aràbia, la península aràbica. Tot això es troba a la zona d'Israel i, per tant, està plenament d'acord amb una estrella que venia de l'est a visitar Herodes, segons els evangelis, i que anava fugint, anava marxant en direcció contrària. Per tant, l'estrella de Belém sembla que hauria estat un cometa, molt resplendent, i que fins i tot diu que es veia de dia, i que va ser visible durant 70 dies i que tenia la cua, diguem, oposada al sol i el cap en direcció cap a ponent, o sigui, cap a l'oest. L'investigador Kepler, ja l'any 1606, va dir que aquesta estrella de Belém segurament que no era cap estrella fugaç, sinó que era un cometa o fins i tot una conjunció de planetes o d'astres molt brillants que es van donar lloc en aquell temps i que interpretaven els mags com uns precursors de la vinguda del Messies.
Sí, aquesta guitarra és aquí, perquè els teus ulls han glaçat dues llàgrimes d'encís. Sí, puc el temps d'aturar, guardaria aquest moment que em captiva i em cor pren i que em fa sentir valent. Un aire que em parla d'Orient, de foc a terra i caliu, amb portal de Belém. Lluny, més enllà dels terrans i de les cases, com un eco que travessa les muntanyes i em fa dir:
no és possible que una música em transporti i em trasllaci més encara. Un futur ple de llum i d'amics que mantenen la mirada.
Cadascú va triar el seu camí i ens hem retrobat aquesta nit perquè és Nadal.
Estem a la recta final ja del programa Ciència a l'abast de tothom i el dediquem ara a la part més tradicional, a la part més folklòrica, podríem dir, d'aquestes festes. Repassem la història dels pessebres, del cap d'any i dels Reis Mags i tot el que hi ha a l'entorn del consumisme d'ara de final d'any. Ja em perdoneu, però porto un constipat que em fa parlar una miqueta malament. Quan apareix la invasió aquesta dels pessebres que ara tenim doncs, arrel de cada casa? Doncs l'invent, podríem dir, de muntar el pessebre, el Belém, per les festes de Nadal, és de Sant Francesc d'Assís, al segle XIII, que va arribar d'Itàlia, d'un viatge que havia fet, va arribar a Itàlia, d'un viatge que havia fet a Terra Santa, i Sant Francesc d'Assís arribava molt impressionat de veure els llocs on hi ha vingut el Salvador, on va transcorrer la vida de Jesús, i va muntar el primer pessebre al bosc de Grezio, a Itàlia, amb éssers vius, amb homes, amb animals, i va posar palla, una mula, un bou i una imatge del nen Jesús. Al seu costat, homes, dones representaven a Maria, Josep, els pastors i els Reis Mags. Al començament, els pessebres sols es muntaven, podríem dir, a les esglésies, als convents, als grans cultes, als llocs de culte. I la introducció del pessebre a casa va començar també a les grans mansions reials, podríem dir, als palaus de la noblesa. Sembla que Carles III era un gran aficionat a fer pessebres i a convidar tothom a visitar-los. I l'arbre de Nadal, què n'hem de dir de l'arbre de Nadal? Doncs el costum de fer l'arbre de Nadal és d'origen germànic, alemany, que es havia estès, ja havia vingut des del nord d'Europa, es feia, i es van estrenent per tot el territori, podríem dir, el món anglosaxó. Primer era un costum pagana, es practicava per celebrar l'arribada de l'any nou. Es plantava un arbre davant de casa, davant de la cabanya en aquella època, on es reunia la família, i aquest arbre es creia que expulsava els mals esperits que es podien acostar per any nou. Va ser Sant Bonifaci, el segle VIII, qui va convertir en un símbol del Nadal i va arribar a Espanya juntament amb la cultura anglosaxona. Tot es barreja en aquesta festa tan senyalada del 25 de desembre. Ritus grecs, romans, el solstici d'hivern, el dia que sembla que el sol quasi bé es para, i tota una colla de simbolismes, no? Fent una mica també de repàs, hi ha doncs, tota una colla de procedències que podríem dir, com hem referit ja, que el pessebre ve d'Itàlia, Santa Claus és, diguem, d'origen holandès, això de l'aguinaldo, la paga extra per Nadal, té un origen a França, per tant, cada país ha posat el seu granet de sorra en aquestes festes, la costum de fer targetes o felicitacions ve d'Alemanya, i que celebrem la festa dels Reis és molt espanyola. Papa Noel o Santa Claus? Doncs aquesta costum té origen en Sant Nicolàs, que era bisbe de l'Àsia Menor, ve del segle, el Papa Noel ve del segle IV, per tant no es passa gens d'ara, i diu que era tan generós aquest Sant Nicolàs, aquest bisbe, tan generós i tan sofert, que patia pels pobres quan aquests li agraïen l'ajuda que els prestava. Llavors ell es va encarnar, com si diguéssim, un Papa Noel, s'interpretava com el vencedor de Pere Botero, del dimoni, i llavors aquest dia de final d'any, segons explica la llegenda, el dimoni estava encadenat, i així el Papa Noel, que era un monjo que venia vestit de vermell amb barba blanca, traspassava per les teulades, per les xumeneies, i llançava regals als nens amb tota llibertat, perquè en aquests moments s'entenia que el Pere Botero, el dimoni, doncs aquest dia era un dia de l'any que no actuava. I el cap d'any, la noche vieja, la nit vella, des de quan es celebra? Des de que hi ha calendari, i ens hem de remuntar a molt antic, perquè ja celebrava el començament, diguem, d'any nou, el que passa que en aquella època al principi es feia a la primavera. Ara, a celebrar-ho el 31 de desembre, arriba aquí a l'època, doncs en el món, perdó, occidental, fa uns 400 anys, i ho exporten els holandesos d'Amèrica del Nord. Celebraven unes festes tan bullicioses, sembla, i sorolloses, al fi de l'any 1773 a Nova York, ara fa 235 anys, no fins, que es van desmadrar tant que hi va haver molts ferits i morts. Des de llavors es va prohibir els petards, les bombes casolanes i la utilització d'armes de foc a la nit de fi d'any. Però ja veieu, fa doncs, uns 400 anys que sembla que es va imposar a Europa, i l'any 1773, portem 200 i pico d'anys, a Nova York fins i tot hi va haver morts i ferits greus, doncs, per celebrar una festa tan bulliciosa com era la de fi d'any. I els Reis Mags, què en podeu dir els Reis Mags? Doncs, segons sembla, els coneguts per Reis Mags no els mencionen a la Bíblia, sinó que el relat procedeix dels denominats evangelis maleïts o prohibits, els que et diuen apòcrifs, evangelis apòcrifs, ja que tan sols l'evangelista Mateu es refereix de passada a la presència d'uns savis que venien d'Orient. D'aquesta manera sembla que els mags eren uns estudiosos dels astres, de les ciències, de la medicina i, bàsicament, de casta sacerdotal. No eren reis, no eren reis, sinó que els pintem així a partir del segle VIII. A les pintures antigues, els reis, apareixien no dos, sinó fins a sis, però amb el temps es van reduir a tres, o sigui, a les pintures antigues diu que hi ha llocs on seran pintats des de dos fins a sis, però ara el temps modern es van reduir a tres perquè així ens els féssim coincidir amb els tres regals d'or, incens i mirra que se citen els evangelis doncs, actuals, els evangelis, diguem, reals, que creiem. El costum també de que els reis portin regals als nens és recent i se celebra sobretot en el segle, a partir del segle XIX, on s'explicava que els tres reis eren germans, es deien Melkon, que reinava a Iran, Baltasar, que reinava a la Índia, i Gaspar, que tenia el país dels àrabs, podríem dir-ne. Bé, i per anar acabant, podríem dir que ara aquestes festes que hem fet repàs, de Nadal, de fi d'any i de Reis, són les festes de la publicitat i del consum. Durant segles el Nadal ha suposat una època, diguem, un període de l'any de pau interior, de tranquil·litat, també de solidaritat amb els que ho necessiten, de retrobament amb els que estan més lluny, amb les persones estimades, però actualment el consum està per sobre de tot. Passem de la fe, s'omplen les catedrals dels mercats, en podríem dir, per comprar i consumir fins a rebentar. Les festes són cada vegada menys religioses i menys familiars, cada cop són més comercials. Milers de bombetes enceses als carrers, a les places i als aparadors. Bon Nadal és sinònim avui de consum, de torrons, de regal i gairebé de malbaratament. El Nadal podríem dir que és màgia per uns, però també és frustració, tristesa i soledat per altres. Sembla que per Nadal, per aquestes festes, s'ha d'estar content, a plaç fix, s'ha de ser feliç per obligació. Però sovint després de arriba la frustració, la depressió, la tristesa. Espero que per tots vosaltres no sigui així. I fins aquí és el programa que hem sabut fer en aquests dies, barrejant una mica realitat de la vida, coneixement del naixement de la vida i de les tradicions també d'aquests dies. Ha estat una barreja de tot, de seriosa ciència, podríem dir, de tradició arrelada i d'especulació consumista, tan variat com la vida mateixa. Els esperem d'aquí un mes amb un altre programa de Ciència a l'abast de tothom, juntament amb l'Anna López, el control de la gravació i de la música, i que els Reis acabin d'omplir de felicitat aquests dies i que el 2005 el puguem disfrutar amb salut i pau. Molt bon dia a tothom.
Avui és Nadal un altre cop, però aquest cop sembla diferent. Vaig omplint la casa d'arbres i llumetes. I et vaig esperant perquè avui és Nadal. Sí que l'ovella té el seu corral, el teu és el meu. Gastar diners de menjar torrons, de fer-nos regals i cantar cançons. També és amor i amistat, pau i dolor, i estàs tu escoltant.